Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Tot just fa una hora que s'han reprès les conversacions del rei Felip VI amb els partits prèvia a la investidura de Pedro Sánchez. Les consultes s'han obert aquest matí amb la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, qui substitueix a Jordi Sánchez després que el Tribunal Suprem denegués a l'exlíder de l'Assemblea el permís per sortir de la presó. Per altra banda, Esquerra Republicana no assistirà a les consultes en protesta per la rebutja del monarca l'any 2016 de rebre la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Més qüestions. L'incompliment dels articles de la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides de 1989 per part dels països signants ha estat una de les qüestions sobre les quals ha girat la primera jornada del síndic de Sant Cugat. Aquest dimarts s'ha volgut reflexionar sobre la situació actual dels drets dels infants, fer-ne una retrospectiva i mirar cap al futur. Ho ha fet amb experts en atenció als menors, ja sigui des de la mateixa sindicatura, des dels instituts o des dels centres residencials d'educació educativa, els CRAE. Tots ells han defensat l'educació com un dels principals pilars per garantir els drets dels infants i han remarcat la necessitat d'atendre sobretot aquells menors més vulnerables. Ens ho amplien des de Cugat.cat. Martí González, bon dia.
Bon dia. Un dels col·lectius que ha centrat bona part de la jornada han estat els menors no acompanyats. Maria Jesús Larios és adjunta del Síndic de Greuges a Catalunya per la defensa dels infants i els adolescents. Escoltem.
Ni avalanxes, ni crisis, ni situacions no assumibles per una societat catalana, com la catalana, amb una riquesa com la que té i amb un nombre d'habitants com la que tenim.
Qui coneix bé la realitat dels joves migrants és el CRAE Lledoners de les Planes. Fa 20 anys que acull menors migrants i segueixen un pla formatiu individualitzat i també col·laboren en iniciatives del barri. Jordi Panés n'és el director.
No només hem d'acollir, perquè creiem que Catalunya és un país d'acollida, sinó que hem d'aconseguir que aquesta acollida es transformi en un arrelament. I per fer-ho, i com a menors que són, els hem d'acompanyar i els hem d'ajudar. I això és el que fem nosaltres.
Des del món educatiu, l'exdirector de l'Institut Leonardo da Vinci, Ramon Casals, ha posat de relleu la importància de donar llibertat als infants.
No que vulguem atatxonar, omplir d'activitats als nens i deixem-los l'estona lliure. Hem d'evitar que les pantalles absorbeixin aquestes estones que poden promoure la creativitat, perquè és tan fàcil apretar el botó del on.
Tot plegat en una jornada que ha volgut posar els infants al centre. La propera serà després de l'estiu. La voluntat és fer-ne dues cada any per tractar qüestions ciutadanes.
Gràcies, Martí. Més qüestions. L'alcalde en funcions de l'Espluga de Francolí, David Rovira, ha reclamat més implicació de la Generalitat en el projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Ens ho detallen des de l'Espluga FM Ràdio, Arnau Martínez.
Durant l'entrevista de balanç de 7 anys de govern, l'alcalde en funcions, David Rovira, d'Espluga de Francolí, està preguntant pel possible parc natural de les muntanyes de Prades. Ha comentat que hi creu, però que no el veu possible. Ho ha justificat recordant que hi ha moltes administracions implicades. En total, 22 municipis, 2 diputacions i 3 consells comarcals. A més, ha reclamat que la Generalitat aposti per aquest parc, dotant-lo d'una partida pressupostària.
Jo no em creuré el parc de les muntanyes de Prades fins que no veja que la Generalitat posa uns diners en una partida. Si el fes ara, i portem ja molts anys, i a mi això ja m'ho he sentit dir alguna altra vegada, tot el parc de les muntanyes de Prades s'ha de fer amb els 600 o 700 mil euros que tenim al Penin de Poblet. I això és una bajanada.
David Rovira ha xifrat aquesta partida en 2 o 3 milions d'euros i ha insistit en que calen acompanyada d'un pla de desenvolupament.
Gràcies, Arnau Martínez, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta crònica que ens serveix per posar a punt i final aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Que
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts a les 11 i 6, ara i 7 minuts. El moment de dir 6 és el moment que ens canvia el rellotge i 7. Avui és dia 6 d'aquest mes de juny i això és el més calent a l'Aigüera. Aquest magazín que els acompanya cada matí fins al punt de la 1, 2 hores. I ara els expliquem què és el que tenim per aquesta primera hora. Però abans, deixin anar amb el tot, amb, sempre amb el seu permís... a les nostres estacions meteorològiques per saber amb quines temperatures comencem ara aquesta primera hora. I per començar, repetint aquest mot, anem a l'estació meteorològica de la Clota. I ens marca una temperatura de 18 graus en 3 amb una humitat del 68%. I si anem a l'estació meteorològica de la Closa del Llop, 19 graus amb 1, amb una humitat del 61%. Aquestes dues són les temperatures, 18 i 19, tant per una estació com per l'altra, i amb aquestes temperatures comencem. Ara sí. Una primera hora que començarem, a part de les que hem començat sempre, com ho fem habitualment, sabent en quines temperatures ho fem, parlant del temps, també, sabent quina és la previsió que ens espera per el que queda de dia d'avui i també per demà divendres. Com sempre, anem al nostre quiosc per saber quins són els titulars dels principals diaris catalans, el Diari de Girona, el Punt, l'Ara, la Vanguardia i el Periòdico, i també quina és la fotografia de portada. Felicitaran tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. També avui tenim aquella minisecció que fem aquest recorregut als països més petits del món. I avui se'ns anem a Barbados. Mica a mica anem creixent. A casa estarem, com acabem, estarem al llindar ja dels països més grans del món. També els farem. Després, com acabem els petits, començarem pels grans. Sabrem què va passar ara fa un any i també ara en fa 5. I el refrany avui toca aquestes dites de pobles. Estem recorregant la geografia catalana, concretament la gironina, avui estem a la comarca de l'Alt Empordà i a Cabanes. Avui la Montse Hidalgo ens proposa un pla vital amb una entrevista a Lídia Blánquez, autora de La transformadora dieta de l'abuela. Si va de dietes, més o menys ja saben pel que va. Tot això ens ho explicarà la Montse Hidalgo amb aquesta conversa amb Lídia Blanquez. I amb l'horitzó, l'Anna Ruiz, aquesta clocada d'ull que fem cap al futur, per saber alguna coseta més de cap a on va els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià, avui ens parlarà de què passarà amb les dones TEC. TEC vol dir tecnologia. Les dones i la tecnologia, què passarà? També ens ho explicarà l'Anna Ruiz a la seva secció a l'horitzó. I amb tot això arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora. I si els sembla bé, com els he explicat, comencem pel temps. Torna la bonança en dues jornades, més de garbí, panorama molt més serè. Això és el titular d'en Sergi, el titular que defineix tant avui com demà, i quan avui han començat el dia amb un cel variable de matinada i matí, en restes de nuvolades, al mig matí ha anat quedant més serè i es mantindrà un panorama assolellat la resta del dia, però l'ambient més fresc que dies anteriors. El vent ha començat amb una tramuntaneta de força 3-5 de matinada, que ha anat desapareixent al matí. Ara al migdia bufarà xaloc de força 2-3, girant a mitjorn de força 3-4 a la tarda. I la mar marejol tot el dia amb àrees de maror, que els hem tingut, els hem pogut apreciar de matinada, i un tràgol de gregal de mig metre d'alçada també a primera hora. Això en quant avui dijous. Anem ja divendres, començarem un cap de setmana que persistirà algun núvol baix de matinada i a primera hora del matí, però, en canvi, durant el dia dominarà el cel serè, amb un panorama molt plàcid, ambient més càlid. En quant al vent, mitjorn fluix de matinada, pujant a moderat de força 3-5 al matí i a mitja tarda. Al vespre entrarà refrontall o gregal moderat, que aguantarà fins la nit, i la mar arrissada amb àrees de marejol. La temperatura de l'aigua del mar ha fet un petit descens. La teníem en 17, ara la tenim en 16, amb 8. Poqueta cosa. Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps, el que ens deixa la previsió des del blog d'en Sergi Corral. I deixem ja el temps i anem a buscar en el nostre quiosc, anem a buscar, a cercar els diaris d'informació general, els diaris catalans, per saber quins són els seus titulars i també les fotografies de portada. Tot això, el resum de premsa. Comencem per els diaris de proximitat. Diari de Girona, AENA inclou el baixador del tren d'alta velocitat a l'aeroport de Girona en el seu pla d'expansió. Vinga, bona notícia, això. Inclou les instal·lacions de Vilobí com a quarta pista de Barcelona en les previsions 2022-2026. Creu que ha de servir de complement a la gran UP de Barcelona. I pel que fa a la fotografia de portada, doncs veiem gent davant d'un pont del riu Ter i tirant-li aigua. I el titular diu palanganada per exigir més aigua al riu Ter. Això, el diari de Girona. Anem al diari El Punt, edició gironina, alerta forestal per la sequera. La nova campanya de prevenció i extinció d'incendis preveu un estiu d'extrema dificultat en el control dels focs. El govern destina 32,4 milions al dispositiu i articula un nou model d'organitzatiu amb menys efectiu, però amb més mesos. És la paraula sequera que, de tant en tant, apareix, sobretot ara aquestes èpoques, que ja comença el bon temps, i també aquest perill d'incendis, si és que no ha plogut molt en els diferents boscs i diferents zones de muntanya. fotografia de portada i veiem Espadaler fent una roda de premsa. Domènec Espadaler, que s'acomiada de la institució després de 40 anys. Fi d'un cicle a la Cambra, la Cambra de Comerç de Girona. Bé, això són el titular, els principals titulars de fotografia del Punt Avui, edició de Girona, i amb aquest diari ja passem en els d'edició de Barcelona, començant per El Periódico. I El Periódico ens diu el principal titular: UPN s'obre a Sánchez a canvi de Navarra. El president vol resoldre l'executiu foral abans de negociar la seva investidura. El PSOE frenarà el seu líder a la comunitat si no renuncia a governar. Aquest és el principal titular i fotografia en portada. Doncs veiem el president en funcions, perquè encara no ha estat nomenat, Sánchez, a l'exposició del 140è aniversari del PSOE ahir a Madrid. Això en quant al periòdico. Del periòdico anem a La Vanguardia. I diu el titular: Sánchez vol desbloquejar la investidura amb UPN. Per aconseguir el suport, el president frena un govern d'esquerres a Navarra. La consulta preceptiva a la militància del Partit Socialista de Navarra complica l'operació. I en fotografia de portada, doncs, veiem els que també van estar a fotografia de portada el dimarts passat, que és la reina Isabel i el president Donald Trump, aquí també acompanyat d'altres membres del govern britànic i també del govern francès, amb aniversari glacial. Els aliats de la Segona Guerra Mundial van combatir a Portsmouth, d'on va sortir la flota, el 75è aniversari de la vigília del desembarcament a Normandia, i és el que l'acte que es celebrava ahir. I això fa un reflex a aquesta fotografia de portada. I anem a la... que també se'n fa ressò d'aquest fet, a la fotografia, a la portada en blanc i negre, amb una fotografia que veiem el desembarcament dels soldats a Normandia, i diu: memòria històrica, el dia D més 75, el 6 de juny de 1944, avui fa 75 anys, el massiu desembarcament aliat a Normandia va canviar el destí d'Europa i va ser l'inici de la fi de Hitler. Una data històrica, doncs, que avui també se'n faran ressò als mitjans de comunicació, que va canviar el destí de la guerra i que també hem vist innombrables pel·lícules i documentals de tal com va ser i com es va gestar aquest desembarc de Normandia, que de fet quasi va agafar per sorpresa els alemanys. Molt bé, doncs això era tot el que ens porten els diaris en quant a titulars i també a fotografies de portada. Arribem a les 11 i 18 minuts. I anem ja a la música, com sempre, ritme de rumba o més o menys algun tipus de cançó semblant a la rumba. I ens acompanya, per començar, Gertrudis, que ens diu que ara vinc del lloc. Rumba catalana en Gertrudis.
Una que és l'amor, ni caure cés la cintura de l'únic tresor que he tingut per tenir, que he ensumat per gaudir, que és l'últim cop de sol que li ha sobrat al meu cor. Són les últimes promeses que prometo tirar al fons. Guai, ai, ara vinc del lloc on tornen tots els de la panxa contenta quan venen de matar el porc. Guai, ai, ara vinc del lloc
cregut convenient marxar contra corrent i enrampar-me amb el voltatge de la gent. Simplement he perdut massa temps buscant el dissolvent. Esquitxava i dibuixava un vent del color del cabell d'una rosa tenyida de vermell. Del color del cabell d'una rosa tenyida de vermell. Tornen tots els de la panxa contenta quan venen de matar el porc. Guai, ai, ara vinc del lloc d'on la sang es torna calenta quan la carn és més a prop, més a prop.
Una rimba a tipus de rimba de rigui, més ben dit, rumba rigui, ara vinc del lloc a Gertrudis. Bé, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i després de la primera cançó que hem començat el dijous, avui dijous, l'apartat musical, anem a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. Sant Toral, avui, dia 6, felicitem a Sant Norbert, Sant Artemi, Santa Càndida i Santa Paulina. Doncs moltes felicitats a tots i a totes, com també felicitem a tots els i a totes que avui sigui el seu aniversari. Moltes felicitats. De qui és avui l'aniversari? Doncs del pilot de tipus de moto, més aviat diríem tipus enduro, i ha participat al Rally Dakar amb dos sotscampionats. És Jordi Arcarons, que avui fa 57 anys. En Gímix, i ho dic Gímix, els és de dir Andrés Jiménez, jugador de bàsquet, del Joventut, del Barça, també de la selecció espanyola, que avui fa 57 anys. I la model presentadora, Sílvia Jato, que avui fa 48 anys. Anem amb aquests països més petits del món. Avui anem fins a Barbados. A les Antilles Menors, al Mar Carib, Barbados és un estat sobirà insular des de l'any 1966, quan es va independitzar del Regne Unit. Tot i això, forma part de la Commonwealth. Pel que fa a la seva forma de govern, és una monarquia constitucional en la qual Isabel II és el cap d'estat. Quan al seu territori, les seves populars costes, l'aigua cristal·lina i el color blanc i rosat de la sorra són el que identifica a les seves platges. Han fet dels 430 quilòmetres quadrats d'aquesta illa, doncs tot un autèntic paradís. Doncs Barbados, avui en els països més petits del món, que mica a mica ja anem creixent. Anem ara a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? Quina era la notícia que es donava a l'informatiu? Era que aquest mes de juny s'enllestirà els treballs d'habilitació d'una pista polivalent al costat del centre cívic al Camp del Pilans. S'estrenarà per la Revetlla de Sant Joan. A punt, a punt, a punt d'estrenar-se ara fa un any aquesta pista al costat del centre cívic del Camp del Pilans. I què passava ara en fa 5? La notícia era que el centre de primària L'Escolapi, com a escola verda que és, va viure una jornada ben diferent, ja que va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Els nens i nenes van dur a terme diferents activitats relacionades amb l'entorn natural. I per acabar el refrany, la dita, la frase del dia, avui anem a pobles, anem fins a Cabanes, amb una dita molt senzilla que diu Cabanes, terra de canyes. Bé, i després d'aquest apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys, anem a fer un pla vital. Aquesta és la proposta de la Montse Hidalgo, que té un objectiu, que és facilitar tot seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. I avui, com a convidada, hi ha la Lídia Blanquez, autora de la transformadora dieta de l'abuela, per conèixer com hem d'adaptar la nostra alimentació a la condició humana i a les pautes de la natura. Pot ser molt i molt interessant, no se la perdin.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Parlem de com sentir-nos bé, de fer salut, de connectar amb els nostres avantpassats i traslladar les nostres inquietuds de futur amb el que mengem. Consells i receptes en equilibri amb una vida plena de sentit que es combinen en un llibre titulat La transformadora dieta de l'abuela. Lídia Blanquez, moltes gràcies per compartir una estona amb nosaltres. Què tal?
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, molt bé. Doncs aquí, escrivint una mica.
I recuperar l'àvia?
Doncs sí. Per mi són els valors, no?, que veiem que aquesta humanitat està sortint una mica per la tangent amb tot aquest tema, no? I és recuperar no només el que hem estat en integritat, no? No perdre l'essència humana, que dic jo, o la llavor humana, sinó que l'hem de recuperar d'alguna manera, però per recuperar-la s'ha de manifestar, no? I s'ha de manifestar a través de continuar amb els principis, perseverar, doncs, amb tota la part de respecte, no? Humilitat, honestitat, no? Confiança humana, no? Que tot això sembla que no formi part de la vida.
La transformadora dieta de l'abuela, aquest no és un llibre, no només de receptes, n'hi ha, però no és un llibre de receptes, hi ha més coses. Està estructurat de manera que ens porta per tota una sèrie de camins per arribar després a lo que és el menjar, però abans hem de passar per quines etapes?
Bueno, doncs abans d'arribar al menjar, doncs també explico una miqueta, doncs, que avui dia, com no som robots, no?, i hem de començar a pensar que som orgànics i que necessitem temps, necessitem estar al sol, necessitem estar en contacte amb la terra, connectar-nos entre nosaltres, fer respiració, meditació, estar amb nosaltres mateixos, i hem de dedicar un espai al dia, no?, perquè no som tan diferents als animals, és una de les coses que més reivindico, no?, que intentem demostrar tot el dia a través de l'educació que no som animals, però acabem amb una frustració i una repressió brutal fent-ho, no?, sense canalitzar aquesta energia que ens fa mal, no?, que ens destrossa a vegades els òrgans, per millor que mengis, no? O sigui que hem de tenir aquests espais també de compartir a nivell humà, hem de tenir els nostres espais de connectar amb la natura, de descansar, de no prendre's la vida d'una manera autòmata des de la ment, no?, perquè la ment ha construït tot el món que estem vivint i estem veient, no? Però nosaltres hem d'entendre que la evolució per la ment està bé, però per al cos físic no. Quan veus la quantitat de malalties que estan pujant, per exemple, i parlem de que inclús hi ha estudis que el 2026 un de cada dos nens que neixin es parla que tindran autisme. Això és preocupant ja, no? I ens estan dient que tenim un superàvit de brutícia. O sigui, hi ha brutícia al mar, hi ha brutícia als rius, bueno, a les muntanyes, a nivell espacial, i clar, com a conseqüència nosaltres també tenim brutícia a dins, no? El cos fa meravelles per intentar mantenir això, el sistema B, però arriba un moment que, com tot, es queda totalment doncs col·lapsat i no pot gestionar, sinó gestionaria inclús molt millor les malalties que estan passant, no? Malalties rares, coses que són extraordinàries i per mi és una contaminació absolutament tòxica, no? Clar, per arribar aquí hem de crear consciència, una consciència més d'unitat, de que tots som un i que és important, si jo em faig càrrec de mi mateix i cuido de mi mateix, t'estic cuidant a tu també, no? De certa manera, per ressonància celular, ni que sigui, no?
Ho volem tot, perquè volem menjar en excés, volem no engreixar-nos, volem cuidar-nos i tenir salut. Com hem de capgirar aquesta situació de voler-ho tot i de començar a posar les coses en ordre?
El problema de voler és la ment. La ment és capritxosa. Jo vull això, jo vull l'altre, jo vull, vull, vull. I el vull et mata, perquè normalment ens morim de coses que ens agraden i que volem, no de les coses que hauríem de menjar per sobreviure, no? I per estar bé. El problema és el capritxo, no? La ment ha crescut tant, s'ha desenvolupat tant, tot té un valor cognitiu important, tot es processa per la ment, que llavors això és el que ens està matant. Mengem a capritxo, mengem cada dia com volem, inclús els nens, que ara manen per sobre dels pares i els diuen el que volen menjar, no? Llavors, clar, el que vols és el que t'està matant, en realitat. I jo me recordo que el que volies, la meva mare ens ho donava el cap de setmana, el diumenge, com a molt, no? El pollastre a l'as, el tortell, el vermut, es feia el diumenge. Ara es fa cada dia, dia sí, dia també, no? I es menja una mica així, sense pensar que som un univers cel·lular, que som orgànics, que tenim uns budells, que tenim un estómac, i que si no mengem el que realment necessitem, al final estem condemnats a estar malalts, és lògic, no? Llavors jo sempre el que li diria a la gent és que connecti realment amb el seu cos, que es toqui la panxa quan menja, com a mínim, perquè per tenir present realment quan és suficient i com et trobes realment, perquè com no mengem, no estem presents amb el menjar, ens fa crear unes ansietats i ens fa fer que no fiquem amb un sistema nerviós alterat, no? Clar, hi ha molts residus, no acabes de fer una bona digestió. Allà s'hi posen paràsits per fer la seva feina, digerir. Llavors això ens crea també malalties, no? Estan aguitosos, tenim els pensaments, estar irascibles, inclús moltes vegades agressius, no? Veus que pel matí la gent està agressiva al carrer, o sigui, la gent com condueix, com tot, no? I dius, però és que som humans, acompanyant-se en comptes de fer-nos a la guitza, no?
I si mengem més verdures, més fruita, ens sentirem millor? No hi haurà aquest caràcter de bon matí?
És una energia més lleugera, no? No ho dic jo, ho diu l'OMS, que encara tenim, que hauríem de menjar un 75% en forma de verdures i fruites i que estem encara amb, i un 25% d'hidrats de carboni o proteïnes i encara estem al revés. Llavors, què vol dir això? Jo dic a la gent que no s'ho cregui, que ho faci, que ho provi. Inclús la gent malalta ja no li dic un 75, ja li dic un 80-85% de verdures. Per què? Perquè allà estan els minerals. Clar, amb l'estrès, que és molt alt a molts nivells, l'estrès ens està traient els minerals, i els minerals, sobretot, doncs, agafen és de les fruites i de les verdures, sobretot de verdures, perquè també confonem i a vegades abusem de, o volem fer més fruita perquè és més dolça i el cervell ho necessita, ho sabem que necessita la glucosa, però un excés al final dona obesitat, etc. No? Hem de parlar i pensar en sentit comú, que jo penso que és el que hem perdut, el sentit comú. La gent necessitem nutricionistes, dietistes, perquè es digui el que hem de menjar, quan és fàcil. Jo li dic tot el que pugui reconèixer la teva àvia i productes bàsics, primeres matèries, no manufacturats. El moment que mengem manufacturat, que entenc que la societat ha hagut de créixer a través de la manufacturació perquè la dona va sortir de casa, se'n va anar a treballar i s'havien de fer aliments per mantenir a tothom, no? I llavors això va portar doncs, tota la conseqüència d'un excés de conservants, colorants, additius, potenciadors de sabor, que ara mateix estan creant moltes malalties degeneratives, no?
D'on han sortit les receptes que ens posen en el llibre? Que són moltes, eh? A veure, no són receptes, sinó que són menús, bàsicament.
Sí, 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 són menús per orientar les persones, perquè no, perquè s'ho passin bé. Menjant bé, tenim bons resultats. Són del meu marit, ell és professor de cuina naturals, són molts menús dels que mengem a casa, coses que mengem a casa en el dia a dia, i que són realment, és el que jo dic, menjar medicina, no? Llavors es barregen també moltes coses de diferents llocs, no? De l'Orient, també d'Amèrica, o sigui, d'aquí, evidentment. Per què? Perquè tots estem barrejats ja, és una realitat, no?
I una cosa molt bàsica, que segur que l'àvia ho deia, i que anem perdent a mesura que fem anys, que són els quatre àpats, o sigui, esmorzar, a mig matí, dinar, berenar i sopar. Estem descontrolats d'horaris? Clar, després tenim molta gana.
Clar, és que després a la nit t'agafa l'ataque de la pantera rosa, no? Perquè, clar, inclús tenim tanta culpabilitat que hem sopat tant i que hem menjat coses que no havíem de menjar, que pel matí, no, ara no esmorzo, va, un cafè amb llet, que te desmineralitza més que t'aporta. I ara, a migdia, bueno, algo lleuger, va. I quan arriba la nit és l'ataque de la pantera rosa, clar, en tota norma, vas a buscar coses que tens per allà, que jo li dic a la gent, no teniu gaires coses a casa, perquè és com a un lleó li posessis un armari ple de gaseles, o sigui, estarà donant voltes fins que se les mengi. És lògic, és que som animals, i actuem com animals, una de les coses que cito per aquí, no? És que moltes vegades inclús ens amaguem el menjar que ens agrada a casa, diu que no l'agafi ningú, que no el vegi, no? O sigui que això ho fan els animals, curiosament, no? I, igual que quan ens posem a menjar i tenim molta gana, estem marcant el del costat, dient, aquest plat és meu, agafa-t'ho tu, no? O sigui que realment tenim un comportament molt bàsic, vivint encara des de connectats des d'aquest animal, no?
I si fem molt d'exercici per compensar tot allò que li donem al cos de més?
Sí, el que passa que semblem cobaies, ens fiquem a gimnasos com cobaies, en comptes de sortir a l'aire lliure, de córrer, de saltar, de ballar, o sigui, al final creem un esforç molt important, jo crec que més amb això que amb els gimnasos, i crec que és molt important ara amb el nivell d'estrès que tenim, no muscular de manera gratuïta el múscul, perquè el múscul té estrès, té adrenalina que crea contractura darrere contractura. Per això hi ha molta gent que s'apunta al gimnàs i cada vegada que hi va acaba fet pols i deixa d'anar. Llavors és millor esports a l'aire lliure, perquè com som animals necessitem l'aire, necessitem la terra, els arbres, necessitem, si cal, no? O sigui, hem de tornar un altre cop, jo crec que una mica, a fer el dominguero.
Lídia Blanquez, la transformadora dieta de l'abuela. Un plaer, moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
Això era el que ens explicava la Lídia Blanquez, aquesta conversa amb Montse Hidalgo arrel del llibre que ha publicat la transformadora Dieta de l'Abuela. Onze:38, anem a la música. Anem a la música d'orquestres, i aquesta vegada amb una orquestra gallega. És l'orquestra París de Noia, i amb aquestes dues cançons, Ella quiere un pedazo y Mi niña bonita.
En mi sola vida tu calor, te quiero solo mía y solo yo, y sin quebrar esa ilusión, esto solo manda el corazón, no quiero vivir sin tu amor, oye nena linda tu canción, ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, y ahora cantamos todos, escucho, oh, 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 oh. Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón.
corazón y ahora vosotros solos. ¡Vamos!
L'orquestra París de Noia, amb ella Quiero un pedazo i Mi niña bonita. 11:43 minuts.
El més calent a l'aigüera.
I continuem i ho farem ara amb l'horitzó. L'horitzó és... aquesta clocada d'ull que fem cap al futur, més proper, cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. Una secció que dirigeix Anna Ruiz, i avui el tema és què passarà amb les dones TEC, i TEC vol dir tecnologia. L'escoltem? Vinga.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz.
L'horitzó. Què passarà amb...
Les dones tech. Quina és i serà la presència de les dones als estudis tecnològics? Doctora en Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica per la UPC, Núria Salan és la nova presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. És la primera dona que presideix la societat.
Per la raó que sigui, a les noies, a les dones, la paraula enginyeria, tecnologia, com que els fa por. Els fa por, els fa rebuig, no sé ben bé per què. Una dada curiosa, informàtica. Informàtica eren uns estudis que, quan era llicenciatura en informàtica, tenia un 40-45% de població femenina a les aules i es feien programacions, disseny dels incipients espais virtuals, plataformes, etc. Un 40-45% de dones. En un moment determinat es canvia la titulació de llicenciatura en informàtica a enginyeria informàtica. Amb el mateix professorat, amb el mateix pla d'estudis, només canvia el nom de l'ensenyament i la població femenina, la matrícula femenina cau a un 20% per arribar després a valors tan desastrosos com un 13-8%.
Bé, això passa en una societat definida per la socialització, l'ús de la tecnologia. Tothom hi accedeix i tothom en fa ús.
El que tenim és una generació que no té por a la tecnologia. Qualsevol criatura, des de petitona, li deixes una tablet i te la configura. Vull dir, els nens passar pàgina d'un llibre ho fan com arrossegant...
Passen pantalla.
Sí, passen pantalla, sí. I els dones un telèfon d'aquests que no sigui un smartphone i passen el dit per la pantalla i diu, no funciona. Diu, no, és que aquest és un telèfon que no té 3G. I te mira com dient, ah, perdona? Doncs tenim aquesta generació, que no vol dir que sigui una generació tecnòloga, sinó una generació usuària de la tecnologia i que no li fa por. Per tant, els reptes s'assoleixen amb comoditat.
O sigui, el matís és molt important, tecnòloga, és a dir, els creadors de la tecnologia, sí, suposo que continuen sent minoria.
Sí.
Però els usuaris de la tecnologia s'han democratitzat. Aquesta és la gran diferència del nostre temps.
Sí. La tecnologia abans era molt exclusiva d'uns quants que tenien accés i sabien interpretar-la, i s'ha socialitzat molt. Ara la usabilitat de qualsevol web la fa intuïtiva, fa que algú sense formació tecnològica pugui accedir a qualsevol contingut. La gent demana hora pel metge, tal, d'una manera molt intuïtiva. Això ha estat important, aconseguir que la tecnologia sigui accessible.
És ell quan el que pinta, és ell el que arregla no sé què a casa,
sí, sí,
no?
Sí, sí, els rols,
aquests
els estereotips.
Rols d'alguna manera ens han impedit desenvolupar segurament unes habilitats i unes tècniques que potser ells, des del punt de vista cultural, han estat més pressionats. Ells havien de fer aquesta mena de tasques.
Sí, i a més, pobres, si no els hi agradava.
Home, i tant, les bronques que podien caure.
Clar, perquè tu imagina't un home que no li agradi agafar un tornavís.
I que potser li agradava més la literatura.
Clar, i jo cuino, jo m'agrada cuinar, pinta tu, reina, que jo m'agrada més estar amb la Thermomix, doncs per què no, no? Els estereotips tenen això, que tenen que ajuden molt poc.
Considera que potser és el fonament del que ha passat?
Prou.
Són els estudis prioritaris per a les dones interessades per la ciència i la tecnologia.
A on les noies no acaben d'anar de manera natural? Enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica, automàtica. Per què? Perquè ho associen a maquinària o perquè, entenc jo, que no veuen d'una manera tan immediata tota la tasca social que es pot fer des d'aquests tipus d'enginyeria. A on van les noies? Arquitectura, bioenginyeria, enginyeria biomèdica, enginyeria òptica, enginyeria química, aquelles titulacions que tenen un caire bio i eco, perquè homes i dones són diferents.
I que tenen una dimensió social que és visualitzada.
Molt més immediata. És com molt més immediat veure que el que faràs des d'una formació d'aquestes té una repercussió social com molt evident. I de les altres la té, però no és tan evident. Per tant, un repte és fer arribar a la societat tota la transversalitat de la tecnologia per fer que la població femenina perdi aquesta por, aquest sentiment de rebuig. Disseny industrial molt alta, perquè el disseny industrial té aquest punt que dic jo bio i eco, perquè tu pots fer disseny de cara a... Sí? En les TIC, telecomunicacions, informàtica... Totes aquestes són les que més costa que les noies hi arribin.
Un percentatge global de participació de les dones?
A la Politécnica, un 27%.
La presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, Núria Salan, marca altres prioritats de futur.
Uf, a mi m'encantaria arribar a paritat. I el meu objectiu és la paritat. Vull dir, si la societat que tenim és paritària, tots els estudis haurien de ser paritaris. Això també passa perquè a infermeria hi hagués més homes. Vull dir, tots els entorns haurien de ser un reflex fidel de la societat. Aquest és el repte que entenc que han de tenir tots els entorns. Però és un objectiu, et diria que si arribem al 40%, si abans de morir, vaig a posar-me tràgica, si abans de morir tinguéssim un 40%, em sentiria més que feliç.
Què hauria de canviar perquè en aquestes properes dècades, abans que vostè es mori, que sigui el més tard possible, si us plau, la participació de la dona en els estudis tecnològics sigui paritària? Hauríem de canviar currículums, sí. Plans d'estudi?
Sí, hauríem de canviar currículums. Hauríem de fer que la tecnologia pogués estar present des de P3 d'una manera molt natural, que el professorat de tecnologia poguessin ser homes i dones i que es trenqués aquesta imatge del tecnòleg friqui i que la tecnologia es percebés des de P3 com una eina, com una estratègia per assolir qualsevol repte, tant a lletres com a ciències, com a un perfil artístic o un perfil tecnològic. Aquest és el repte, donar-li la transversalitat que es mereix.
El més calent a l'Aigüera.
L'horitzó amb l'Anna Ruiz avui ens ha explicat què passarà amb les dones tech, entre parèntesis, de tecnologia. Vuit minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música d'orquestra, com aquest tema que es diu Noche de Estrellas, que ens la porta l'orquestra Ràfaga.
Sigue con sabor. Quedó en la arena, ritmo de cumbia, noche de estrellas.
así hasta morir de amor. Se quedó en la arena, ritmo de cumbia, noche de estrellas, y el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Na, 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 na.
El més calent a l'aigüera.
I a ritme de cúmbia hem escoltat aquest tema i ens anem ara amb el conjunt Pedàngel, conjunt que més d'una revetlla i també més d'alguna festa l'hem pogut escoltar aquí a l'Escala. Anem amb aquestes dues cançons, Por el Camino de México i Bajo el Cielo de Palma. Són Pedàngel.
Por el camino de México voy, enamorado de su cielo y de su luz estoy, con lindas canciones mi vida le doy. Por el camino de México voy, mi chamaquita me va a recibir, entre sus brazos que feliz al fin me de sentir. Ya suena el mariachi y al gallo le doy. Por el camino de México voy. No me digas que vuelva mañana, que mañana quizás no vuelva, que el amor es la fruta temprana, que igual que llega se nos va. Por el camino de México voy, con mi tequila y mi guitarra, qué feliz yo soy. Aquí vivo a gusto con ser lo que soy. Por el camino de México voy. No me digas que vuelva mañana, que mañana quizás no vuelva, que el amor es la fruta temprana, que igual que llega se nos va. Por el camino de México voy, con mi tequila y mi guitarra, qué feliz yo soy. Aquí vivo a gusto con ser lo que soy. Por el camino de México voy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué bonito es danzar bajo el manto de las noches serenas y junto a palmeras hacer dulces votos de amor. Ay, 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 ay. Qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro, yo a ella la añoro dejándole mi corazón. Con alegría yo la siento, ay tierra mía, tan lejos de ti. Ay, 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 ay. Qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro, yo a ella la añoro dejándole mi corazón.